Solidaris, Mercè Folc.
I si paressin un moment.
Solidaris. Tothom té una història.
Lluís i Eva, quin és el plat que més us agrada dels que cuinen la May i el Mamadou?
Jo, el mafé, que és una salsa de cacauet.
I el Lluís?
És que jo tots. Això em sap molt greu, però el menjar és asiàtic i és la meva debilitat. Però, bueno, per dir, podríem dir els rotllitos de primavera, però no els típics de restaurant i de més, sinó els autèntics de la May.
I el Mamadou i la May, quan aneu a casa del Lluís i la Eva, en quina celebració us ho passeu millor, Mamadou?
Bueno, la Nadal, per a menjar sopa de galeta.
Fantàstic. I la May?
Sí, també, la sopa de galets, el pollastre, no?, que es menja, la carn d'olla, que està molt bo, els torrons, bueno, tot.
Què tal, com esteu? Benvinguts als Solidaris una temporada més. Diuen les dades de l'IDESCAT que en els últims 25 anys les unions interculturals han augmentat considerablement a Catalunya. Per posar-hi xifres, si el 1997 poc més del 5% dels matrimonis eren mixtes, el 2022 el percentatge ha augmentat fins al 27%. El Mamadou Balde i l'Eva Tortajada, a qui acabem d'escoltar, són una d'aquestes parelles de procedències i bagatges culturals diversos. Ell té 36 anys, és emprenedor i va néixer a Guinea-Bissau. Ella té la mateixa edat i treballa de pedagoga. Són pares de dos criatures, de 7 i 5 anys. També hem pogut escoltar la taiwanesa Mei Chung Teng Peng i el Lluís Feliu, de Barcelona. La Mei va arribar a Catalunya amb 7 anys. Ara en té 52 i es dedica a la traducció i a la mediació. El Lluís, de 50 anys, treballa en l'àmbit social i no tenen fills. Amb tots ells parlarem de convivència, de tradicions, de com s'aborden els temes més delicats, com la religió, de com ho rep l'entorn i de la gestió de la mirada externa. Aquestes són les seves històries. Vosaltres, quant temps fa que esteu junts?
Fa exactament el 4 de juliol, vam fer 5 anys.
I l'Eva i el Mamadou?
Doncs nosaltres 14 anys. 14 anys que estem junts, sí, més o menys, entre una cosa i altra, sí.
M'agradaria saber com us vau conèixer.
Vam conèixer en una informàtica, ella feia de pràctica i jo era su alumno.
Sí, bueno, jo estava fent les pràctiques de la universitat amb una entitat social al Raval i bueno, doncs ell venia cada tarda a fer classes d'informàtica i jo doncs preparava una mica aquelles classes i ens anàvem veient, el que passa és que durant el temps que jo feia les pràctiques no podíem quedar fora de l'entitat, però bueno, després ja al final i ja i l'acabar, doncs ja un cafè i vam anar a prendre aquests cafès i res, i a partir de llavors ja vam anar quedant molt sovint i ja després tot va anar molt ràpid.
I 14 sí. Anys, eh?
I 14 anys, sí, que ha passat ràpid. Sí.
Que aviat has dit això.
Sí, sí.
I la May i el Lluís, perquè aquí hi ha una vinculació també laboral, no?
També.
També ens vam conèixer jo fent, perquè jo soc, bueno, feia mediacions i vaig fer un acompanyament amb una família xinesa en el centre on estava el Lluís com a director.
Un centre menors.
Sí, un centre, mm-hmm. un CRAE.
I ens vam conèixer en aquesta mediació.
Sí, en aquesta, i ja està.
Però ens vam conèixer,
ja vam conèixer i ja està. I... que jo vaig sortir dient, ai, mira, que quin noi més maco. Dic, ai, perquè el tema social hi ha pocs nois. I al cap de 5 anys vam tornar a veure'ns en l'EAIA de la plaça Tetuán, de l'Eixample dreta. I que ell venia, bueno, havíem coincidit tots, el nen, tu i el Servís, bueno, l'EAIA.
Per vam fer conèixer, la... diguéssim, a l'inici sí. del cas i al final del cas.
Sí, cinc anys després. Sí.
Ah, correcte. Cinc I llavors, quan ja va sortir aquest cas del centre, doncs va ser que vam... Jo et vaig convidar a berenar, no?
Que no, va dir,
que
no poco
romàntic, este chico. Sí.
Va dir, bueno, podem fer un berenar. I, bueno, serà al centre, serà no sé on, amb el nen...
Però ja us teniu clissats, diguéssim,
sí,
no?
Sí,
ja us teniu clissats.
Sí.
Va, llavors m'agradaria saber, perquè clar, són històries, no? Quan es comença una història així sempre hi ha aquesta part, no? Molt bonica. Com va rebre, no? L'entorn, aquesta relació, no? Estem parlant de parelles mixtes, en el vostre cas, Eva i Mamadou, va ser un impacte per casa, no? Com va ser la situació?
Bueno, va anar molt ràpid tot, no? Jo crec que en el cas de la meva família va ser impacte una mica per la situació personal que jo estava vivint en aquell moment, no? I la rapidesa en com va anar tot des de que ens vam conèixer, que vam començar a quedar tan sovint fins que, no? Un dia, doncs, bueno, ja vam decidir que ens havíem de casar, no? I llavors, doncs, això jo crec que és el que els hi va sorprendre més. Pel fet de que fos una parella mixta, en el meu cas, la meva família sí que ha estat, doncs, bueno, els ha agradat sempre molt viatjar i justament la cultura africana és algo que sempre els ha cridat molt l'atenció i en aquest sentit no tant, però bueno, per la rapidesa de tot plegat i tal, sí que els hi va sobtar una mica, sí.
Per què parles de rapidesa?
Bueno, doncs perquè vam començar, no, a sortir una mica junts i al cap de 6 mesos, doncs una de les tardes que havíem quedat per anar a córrer i fer esport per la platja, doncs ella anava corrent per la Barceloneta, jo sortia de casa meva i de sobte doncs la policia el va parar, no, pel camí i bueno, se'l van emportar a la comissaria de Via Laietana. I llavors, doncs en aquell moment, doncs jo vaig anar a veure, em va trucar ell que estic a la comissaria, jo corrent a casa meva, i quan vaig arribar a la porta, doncs hi havia el guàrdia i deia, no, és que vull pujar, que està la meva parella dalt. No, no, no pots, només poden pujar familiars directes, no? I tu, vosaltres esteu casats? Dic, no estem casats, però sóc la seva parella, sóc l'única persona que està aquí, que coneix i tal. Diu, bueno, pues no pots pujar. Llavors, bueno, em vaig posar a plorar, jo crec que el guàrdia em va veure, no, d'aquella manera, va dir, bueno, doncs que llavors el que heu de fer és casar-vos. I a mi se'm va fer un clic i llavors, bueno, el dia següent el meu pare preguntant-me, què ha passat? Com està el Mamadou? Què? Vaig dir, bueno, doncs la situació, no? Ha passat això, dic, ara li obren un expedient d'expulsió del país i a veure com procedeix i què fareu i què farà? Llavors jo li vaig dir, doncs, li vaig donar a entendre en aquell moment de dir, doncs, la solució serà que ens casem i en aquell moment és quan sí que va ser tot molt ràpid, que va dir no. Clar. Però bueno, jo ho entenc per la rapidesa de tot plegat.
Clar, són situacions, Mamadou, duríssimes.
Sí, el problema de no tenir paper és difícil, perquè si no tenen paper, ellos te llevan a la cárcel, y serán a la cárcel 24 horas. Després te valoran tu documentación, te portan un abogado, te dice, este es tu abogado. El abogado, si se ha podido ponerte afuera, te pone fuera, si no, te quedas allá todavía. Y llavors es duro. És dur.
Llavors, l'Eva ha explicat com ho va rebre, no? La família, no? Aquest impacte fort. En el teu cas, a casa teva, a Guinea, com ho van rebre, que et casessis amb l'Eva?
Bueno, molt felices. Deseaven venir, no podien, però van estar molt felices. Casar-se sempre nosaltres és una cosa molt important.
I com va ser aquesta cerimònia?
Bueno, al final va ser organitzada molt ràpida i bueno, va ser a Sant Boi, que era justament on vivia la meva àvia, de casualitat, era l'ajuntament que ho feia més ràpid realment i bueno, pues res, vaig anar que em fessin un vestit, em vaig comprar un vestit amb una tela africana perquè em feia, ell no ho sabia, quin era el meu vestit i ell tenia un tratge típic d'aquí, o sigui, és casualitat, sense parlar-nos, ell va comprar un tratge típic negre amb camisa blanca i jo vaig comprar un vestit africà que me'l van fer expressament, com molt íntim, molt senzill, però bueno, posant-li tot l'amor que vam poder.
I la May i el Lluís, l'entorn, què tal?
Per part de la meva família, superbé, però no sé si a part de la teva, jo crec que també. Però...
Bueno, la meva sogra diu que en una altra vida jo era xinès, amb la qual no, ja. no li va sobtar
això
molt.
Això la teva sogra diu?
Sí, això diu.
I per quina raó?
Perquè diu que m'adapto molt a tota la dinàmica de casa, al menjar, a les tradicions. Sí, a mi m'agrada. Tot allò que et ve de nou és una oportunitat per aprendre, no? I mons pares, doncs jo crec que amb molta normalitat. Sí que amb certa curiositat, no? Ah. I amb alguns prejudicis bons, eh? Però amb alguns prejudicis que han pogut anar, bueno, han pogut anar entenent una miqueta la cultura taiwanesa, que no és xinesa, val? I això els ha ajudat, no? I també a nivell de pronúncia, no? Encara no s'ha pres massa el nom de la meva sogra, però bueno.
Parlaves dels prejudicis.
Sí.
Quins són aquests prejudicis?
Bueno, doncs des dels restaurants xinesos, saps? Les típiques llegendes urbanes, jo què sé, els xinesos són, no? Tots són supertreballadors i no sé què. Bueno, prejudicis utòpics, eh? Més aviat. Sí. Llavors, darrere de... Jo dic, doncs de la May, doncs hi ha una persona meravellosa, clar, gràcies, no? Gràcies. Darrere de la meva sogra una altra, i bueno, va servir.
Jo m'he criat aquí i clar... Sí.
Tu vas arribar molt jove aquí,
jo
no?
Jo vaig arribar jove, amb 7 anys.
Amb 7 anys, clar, una nena,
i
clar.
Una nena, i he fet tot aquí, i suposo que tinc influència d'aquí, tot i que sí, també de casa, i sempre allà batallant amb aquestes dues cultures, perquè una et diu que has de treballar molt, l'altra, doncs clar, ho veus, dius, bueno, la gent és més tranquil·la, per les hores... les contades, no? I allà, doncs, treballem molt més. I al final m'he decantat a no treballar tant.
Clar que sí.
Clar, a nivell d'identitat, May, sí. Suposo que, com ho deies tu ara, no? M'havies de lluitar amb aquests conflictes
sempre.
Interns,
sempre.
No?
Sempre. És com una lluita contínua.
D'on soc, no?
Sí. I que, bé, jo, clar, jo convisc amb la meva mare. No cada dia, però sempre estic allà, no? I ja et dic unes coses, després... Ell no em diu res, però aquí tu veus com funciona, no? La societat, i és molt diferent i sempre allà amb el conflicte, però bé, ara jo crec que he trobat l'equilibri i faig una mica el que em diu el cor.
Què us va sorprendre de la manera de fer, de funcionar de cadascú?
En general, una mica el tarannà, no? La forma d'encarar les tasques, d'encarar la vida una mica, no? Jo, doncs, era com molt més, doncs, organitzada, planificadora, ara fem això, ara fem l'altre, ara aquí, ara allà, tal, i ell molt més relaxat en el sentit de, bueno, doncs, com em sento aquell dia, no? Molt més connectat al final amb com està o com se sent o quin temps fa, no? Mm. I després, una cosa que a mi em sorprenia era, doncs, per exemple, jo què sé, des de com netejar. Jo no puc veure o no podia veure com neteja, no? El lavabo o el terra o el que sigui, no?
Com neteges, Mamadou?
Com és la tècnica de netejar?
És molt limpio.
Sí, molt net al final, però per començar...
Tiro tot l'aigua i després empiezo a repassar-me el...
Pots trobar el lavabo ple d'aigua i de sabó per tot arreu, després al cap de mitja hora tu aniràs i estarà tot perfectament sec, eh? I perfecte, però en el moment és com tot d'aigua, tot el terra i tovalloles, res de fregona ni de fregall i bueno, clar, això al principi, clar, sobtava. Sí, sí.
I alguna cosa més, Eva?
A nivell cultural, bueno, sí, ell, per exemple, doncs sempre té com molts amulets, no?, en el seu cos, en polseres, cinturons, que són amulets de protecció, que això en la seva cultura, doncs, és molt, molt comú. Doncs sí, em sorprenien molt al principi. Ara, doncs, bueno, al final és algo important per ell, que a mi no m'interfereix en res, per tant, ho respecto i em sembla bé.
I tu, Mamadou, què és el que més et va impactar als inicis de la relació amb la Eva?
Bueno, ella es muy organizadora y yo siempre decía, si eso no se puede hacer ahora mismo, no preocupes, ya faremos, no preocupes. Y ahora es una cosa que es como adaptativo. Ser organitzat és difícil. Hasta ahora no he pogut acostumar.
Bueno, es anar buscant els equilibris, no? May?
Sí.
I Lluís, no?
Sí.
No?
Vosaltres què, a l'inici?
A mi em va passar una miqueta semblant, eh? Jo potser no soc super, super organitzat, però hi havia un component molt, molt important d'improvisació, no? Sí, la vida de la May, que no sé dir-te si és una qüestió de cultura asiàtica o de la May. bueno, feies uns plans per l'endemà, no? Mira, feien quatre coses, doncs en feies vuit, però no eren les quatre que havíem comentat, no? Però ara, la veritat que ho trobo està divertit.
Sempre improvisant. Sí, improvisant. Perquè està, jo, com que he viscut així una mica, sí, no? Des de que, clar, vens a Taiwan, vens aquí a una... a Barcelona, no? Et porten els teus pares, i clar, la vida dels meus pares ha sigut tot improvisació. Llavors jo he viscut amb aquesta, i he crescut amb aquesta improvisació, i clar, ell l'estressava, que ell havia de saber a quina hora quedem, amb qui quedem, no? I al principi, però ara ja no, ara ja tot terreno.
Participo de la improvisació. Sí.
Creieu que a casa les dues cultures estan igualment representades?
Per exemple, la casa de la Eva tira més que la mia.
Sí, aquí jo crec que juga un paper important el fet d'amb qui comparteixes aquestes tradicions. Ah. És a dir, aquí, clar, aquí tenim a la meva família, no? I la majoria de tradicions i de festivitats es celebren en família. I en el seu cas, jo crec que el fet de no tenir a la família a prop amb qui compartir, doncs fa que, bueno, al final som nosaltres, no? Que ho celebrem, i el Mamadó, doncs, és molt adaptable, gaudeix de les nostres celebracions, i quan toquen, no?, les seves en dates importants, doncs es conformen en celebrar-ho només nosaltres, o també, no? Doncs, bueno, demà farem alguna cosa especial, però, bueno, només en anar a dinar fora o comprant alguna cosa de roba nova pels nens, doncs ja està bé, no? A vegades sóc més jo, inclús, que dic, ei, recorda't que demà és... o sigui, que la setmana que ve o tal dia és el dia del bé, eh? Què farem? Anirem a menjar aquí o tal?
I en el vostre cas, Lluís i May?
Celebrem tot.
Tot.
Sí, tot, per tot. Igual, no?
Sí. Sí.
Clar, la cuina és un element primordial, no?, en la cultura d'un poble. Hem començat abordant aquest aspecte. Sabem que tant la May com el Madhu cuinen molt, molt bé. I que la família de la May tenia un restaurant,
sí,
no?
Un restaurant fa, mira, no sé si es va muntar l'any 81, més o menys.
Déu-n'hi-do.
I farà com 15 anys que la meva mare va deixar el restaurant, perquè, clar, ella no estava ja... Ella ara està jubilada, però...
Vosaltres vau treballar allà, no?
Sí,
durant
tots.
Durant molt temps.
Els tres, els dos germans, jo i la meva mare, i el meu pare també.
Per vosaltres, el menjar és una manera de transmetre moltíssimes coses, no, May?
Sí, és... A través del menjar, nosaltres, la família, sempre hem cuidat molt els amics.
La teva mare diu del Lluís que en una altra vida segurament hagués, sí, nascut a un país asiàtic, no?
Sí, perquè s'adapta molt.
S'adapta molt, t'agrada
menjar. Li agrada molt a menjar, s'ho menja tot. Tot
això també és una mostra d'amor,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Bueno, d'amor... No ho sé, jo ho faig la mar de gust sense massa esforços, eh? Perquè, a més, la meva sogra és vegana,
sí,
llavors no només no menja carn, sinó que no menja all ni ceba, tampoc, sí, per un tema de la religió que professa. I la veritat que a mi m'encanta... Sí, tot allò que cuina.
Has tingut mai altres parelles que no s'han adaptat d'aquesta manera? Ha sigut,
doncs,
difícil,
sí,
això?
Una mica, sí. I també, com que la meva mare no sap castellà, doncs tampoc no es podia comunicar. I clar, i quan estic amb ells, clar, he d'estar contínuament més o menys traduint. I amb el Lluís, la veritat és que no. Perquè ell, a vegades ja ho entens.
Sí, pel context. No parlo xinès, però pel context i algunes paraules,
bueno,
com a mínim saps.
Ja busques la manera, no?
Sí.
Com de...
I té més recurs i no... Ho posa molt fàcil. No, sí.
El Mamadou és el que cuina a casa?
Sí.
Sí? I què cuines?
Cuino salsa, sempre cuino con salsas amb arroz, perquè mengem molt arròs com si fos aquí la pa.
El pa, no? Clar,
sí.
És aliment, sí, bàsic,
hi
no?
Hi qualsevol cosa que cuino, hi ha arròs.
Si a casa podríeu venir qualsevol dia, hi hauria un plat d'arròs i un plat de salsa, segur.
Clar.
És no només en el menjar, sinó a vegades també en la forma de menjar. Ells tenen la costum també de menjar d'un mateix plat, sí, moltes vegades. I nosaltres en general no ho fem, però el cap de setmana moltes vegades sí. I al final és una forma també de que, no? De que els nostres fills també aprenguin a menjar d'un mateix plat, no? I és algo que a mi m'agrada molt i crec que es transmeten uns valors molt importants.
Un altre tema important quan estem parlant també d'aquesta mixicitat, no? De les parelles mixtes, és la religió o l'espiritualitat. A casa, vosaltres, Mamadou i Eva, com viviu el fet religiós?
Jo raso.
Tu reses.
Quan jo raso, digo, oye, mi me'n vaig a rasar.
Tu ets musulmà, entens?
Sí. I llavors, quan me'n vaig a rasar, ella m'espera.
Sí, ell és musulmà, no? Té les seves pràctiques. Al llarg de la nostra relació també ho ha practicat de diferents maneres. No, a mi no m'afecta en res i, per tant, sí. Doncs ell diu, ara em toca, espera un moment, no mirem encara aquest programa, que d'aquí 5 minuts ets d'anar a resar. Vale, doncs quan acaba ja ve i ja està. Jo no tinc cap religió, a part de la que, no, la meva cultura m'envolta, com
exacte,
a tots els que hem nascut aquí. Ni jo m'he ficat en les seves creences i en aquestes costums, ni ell amb mi tampoc. Al contrari, a vegades generem, no debats, però converses doncs, en relació a la religió, a les creences, i són enriquidores, la veritat.
Mei, en el vostre cas, Mei i Lluís?
Jo no practico, no... Bueno, jo tinc la influència de la meva mare, que la meva mare sí que resa cada dia. Ella té el seu altar amb un Buda, amb els seus déus. Jo, a vegades, sí que l'acompanyo i a vegades no. Perquè ella cada dia, bueno, normalment va cada dia també a un... Bueno, es diu Fotan, que és un temple, no? Llavors ella em diu que sí, que he de menjar més vegetal, que és més sa, que tot això, i ella és taoïsta, és una filosofia de vida, que sí que ella em transmet moltes coses, ens ho diu, a Lluís també, però no ho seguim a rajatabla.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia, faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
Clar, el tema aquest de la mixicitat pot venir per diferències culturals, com estem veient, però també per diferències físiques. De cara en fora, la més difícil d'encaixar és la física i, en canvi, dins la relació potser és la cultural.
De cara en fora és evident, no? Doncs que els nostres orígens, no? Són diferents. Sí que és veritat que després, més enllà, ningú sap quants anys porta ell aquí o inclús si ha nascut aquí, no? Això és algo que a poc ens haurem d'anar acostumant. Però sí, clar, de fora doncs, es veu, no? Doncs que som de moment de dos llocs diferents. Però bueno, en el nostre cas jo crec que tampoc, com ell personalment sí que podria explicar moltes històries relacionades amb, no, amb discriminació o tracte diferent pel seu color de pell. En el nostre cas, com a parella en si, la veritat és que més enllà dels tràmits que vam haver de fer pel casament, que sí que pel fet de ser de dos llocs diferents vam haver de passar per uns tràmits diferents als habituals, no? Amb uns testimonis i fent-nos unes preguntes personals per comprovar que érem no? Que teníem una relació de veritat i tal, fora d'això no hem tingut, jo no recordo haver tingut cap mala experiència així dels altres, no. És possible,
és possible.
No? Que algun conegut o algú hagi pogut pensar i aquests dos a veure què, no? O com han començat, i a veure si, no? Si l'enredarà, o jolín, quina sort ha tingut. En aquí sí que ho veig, no? I de dintre sí que és veritat que ningú és conscient o poca gent és conscient de l'enriquiment que m'emporto jo.
Et volia preguntar, Eva, la relació amb la família del Mamadou. Heu viatjat a Guinea junts, amb les criatures o no?
No, amb les criatures
encara no.
No hem tingut la sort, esperem quan puguem, el proper any o quan puguem. 2012 vaig anar. Sí, ja a mi em dóna la sensació de que els he conegut des del principi de la nostra relació, pràcticament, perquè pel Mamadou pues, la seva família és molt important, és un dels motius pel qual està aquí. I llavors m'ha explicat sempre molt d'ells, no? Llavors, bueno, jo sempre els he tingut com a molta consideració.
Vas venir a Catalunya per la teva família, no?
Sí.
Per quina raó?
Vaig venir perquè no teníem bona economia. Mm. I llavors, si busques dones allà, si no tenen algú que està a Europa, és donen dificultat per donar-te.
El visat?
No, dona. Per a buscar dona per a casar-se.
Ah, val.
Sí, el fet de que algun membre de la família estigui a Europa fa que la família tingui un prestigi més alt i llavors és més fàcil doncs, poder casar-se, poder fer un negoci, poder desenvolupar la teva vida.
Clar.
Sí, i llavors això tot és difícil. Llavors nosaltres no teníem ningú, mi família, que estava en Europa. Llavors vaig decidir aquesta manera per venir. Abans de decidir-me, vaig intentar venir avió, no va ser possible, i llavors vaig venir clandestino.
Amb una pastera, entenc.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Vaig venir fins a Mauritània, que era molt difícil per arribar a Mauritània. Les carreteres eren difícils. Vam arribar ahir i després vaig pagar primera vegada, vaig perdre. Los traficantes estos de vegades te porten un lloc, te deixen allà i recullen altres persones allà i lo porten i tu te perdes, te perds els teus diners.
T'enganyen, t'estafen.
T'enganyen, això, estafa.
Déu-n'hi-do.
Estafen molt, per sort, molta sort, vaig arribar a venir.
I vas poder arribar, i clar.
Sí.
Tot això també és un pes afegit, no?
Sí.
Quan comença també una relació
sí.
com la vostra, no? Com gestionar també tot això, perquè tot el que es pateix, no?, amb el trajecte sí. migratori deixa petjada també.
Sí.
Sí, sí, però bueno, és algo que ha estat molt present entre nosaltres de parlar-ho i bueno, ell tenia la necessitat també d'escriure molt i d'explicar, no?, tot el que ha viscut i realment es posa la pell de gallina, sí.
Mei i Lluís, vosaltres què? Heu notat aquesta mirada externa? Heu notat aquest estigma? No sé, Mei, tu, si amb altres experiències també, perquè al final s'arrossega, no? Tot això dels tòpics, de l'etiqueta...
Jo sí que veig, però molt de reull, eh? Alguna vegada que quan anem pel carrer agafats de la mà, doncs, com que sorprèn encara, no? Et miren dos cops, sin más, eh? Vull dir, no va més enllà, no? I jo crec que encara... encara hem de treballar molt a nivell social a Catalunya per normalitzar relacions interculturals, no?
A veure, jo sí que noto que sí, clar, òbviament em miren, no? Perquè, clar, o et pregunten d'on ets o com et dius, però sempre és a sud de Barcelona, però no es conformen amb soc de Barcelona. Sempre després, bueno, però origen, no sé què, mai és... Soc de Barcelona, suposo que això, després de no sé quants anys, no? Una altra generació sí que ja diran soy de Barcelona i s'ha acabat.
S'han acabat les preguntes,
sí,
no?
Però jo ho noto. Però ara jo, o sigui, com que no li dono tanta importància, però sí que al principi era com... jo ja pensava, a veure què em pregunten,
ja, clar.
Saps? I ara que parlo català, doncs la gent ja tampoc, no? Ja, però abans sí que ho notava més, sí.
Clar, el fet de la llengua,
sí.
No?
Sí. És
important, sí. Això. A casa us comuniqueu en català, entenc?
Sí, la nostra llengua vehicular a casa és en català. El que passa és que el Mamadou sí que tendeix una mica a fer... S'ha acostumat, jo crec que s'ha adaptat una mica a com... No? Molta gent li parla directament en castellà. Ell parlava més català, jo crec, al principi de fa anys, parlava més català, jo crec, que ara, però el fet de que sempre t'estiguin parlant en castellà i tu ja veus que t'entenen d'una manera o d'una altra i ell et diu que té una capacitat adaptativa tan gran que al final... Però si la llengua vehicular a casa és el català, sí.
Nin rondinaire, petit dictador, sempre trencant-me la son. Ratolinet rinxolat i rumbós, em fa somriure amb el cor.
Parlem dels fills, en el cas de l'Eva i el Mamadou. Vosaltres teniu nebots, que també avui ha vingut la neboda de la Mei i del Lluís, una filla de 7 i un nen de 5 anys. Vosaltres transmeteu, no?, amb tota naturalitat doncs aquesta riquesa, no?, cultural que viviu a casa.
Sí, sí, sí. Bueno, és evident, no?, que som de dos llocs diferents en el nostre cas. Ho veuen en l'idioma quan ell parla amb la seva família, no? I, bueno, i veuen també, doncs, que cadascú fa coses diferents, no? Els nostres fills saben, doncs, que ell resa, que ell té uns costums, que porta aquests amulets i que la mama, doncs, no. A vegades fan preguntes, se'ls hi explica, bueno, amb tota la naturalitat. Al final estan aprenent a, doncs, això, a créixer, no?, amb aquestes diferències i amb aquest respecte que hi ha entre l'un i l'altre, no? sí que és cert que a vegades ara, no, al final el fet de tenir fills, clar, o sigui, no només és el que fas tu individualment, sinó en el projecte que diposites en ells. I aquí, clar, el Mamadou té les seves costums que els hi vol transmetre als nostres fills, i jo les meves que també. I aquí, bueno, és una, no diria negociació, però una flexibilització per les dues parts una mica. És a dir, jo sé que per ell hi ha coses que són importants, no sé, doncs abans de dormir, per exemple, els he ensenyat a llegir unes lectures del Coran. Bueno, doncs a mi això no, o sigui, em sembla bé, no? Els he ensenyat, forma part del que per ell considera que és important, i els nens ho reben bé, no és algo molt obligat, que s'ho prenen com negatiu, i per tant, doncs jo aquí dic, doncs, bueno, doncs ho podeu fer, no passa res. Ell, per exemple, no menja porc, els nens, doncs a casa no mengem porc, no? Però, bueno, jo sí que en menjo, no, amb un altre entorn, i els nens, doncs, a casa no en mengen. Si hi ha una festa d'aniversari i n'hi ha hagut i en mengen, doncs tampoc no passa res. Vull dir, el Mamadou és molt flexible en això, i jo llavors també intento ser-ho. És complicat, no és clar, fàcil, clar, i no clar, tenim no, la solució no. Ni res, però tampoc veiem que els hi suposi un conflicte de moment.
Entenc que també abordeu, clar, tota la situació de l'arribada aquí del Mamadou, és a dir, parleu obertament de totes les dificultats, no?, del pare per poder aquí començar una vida de nou. Com ho reben ells?
Bueno, de vegades expliquem. He vingut de Kayuku, tot això. Jo vaig explicar a ells també que tengo la garganta un poco dificultat de menjar. Perquè vaig venir de la mar, vaig veure l'aigua de la mar. Llavors em va fer ferida a la garganta, es va curar malament, llavors no podia menjar, no podia beure ni siquiera aigua, vomitava. Vaig passar molt malament, un any o dos anys així, així em van fer una operació tipus làser, llavors va estabilitzar, llavors vaig poder menjar.
Sí, els nens saben tota una mica aquesta història. No ha estat res forçat, tampoc. No és allò un dia que seiem i diem, anem a explicar com el papa ha vingut aquí o què és el que passa al món amb el tema de les migracions. És algo que no sé, bueno, ha anat sorgint d'alguna manera. Nosaltres també no formem part de cap entitat que tracta temes migratoris o racials i tal. No formem part directament, però sí que intentem, doncs, participar en accions que puguin fer, no? O en manifestacions, en trobades, en festes, perquè, bueno, al final és important que ells vagin creixent, no?, amb la seva identitat, sabent que no estan sols d'alguna manera, amb un entorn fort, no?, i empoderat amb tota la realitat que n'hi ha, tant per una banda com per l'altra. El sorprèn, jo crec que l'admiren, o sigui, que tenen aquesta part com primer d'empatitzen una mica, de dir, doncs, jolín, que malament, no?, ho ha passat, i per altra banda, ostres, el meu pare ha estat capaç d'arribar fins aquí així, o sigui, el meu pare és molt fort.
Com s'aborda també el tema del racisme, no?, amb parelles com la vostra.
Pues mira, aquest estiu, justament, no?, per desgràcia, doncs la meva filla va sentir el primer comentari racista cap a ella. Bueno, al final és d'un nen de la mateixa edat, de 7-8 anys, que ho ha sentit d'algun lloc, no jutjaré, no?, aquest nen, al final hi ha molt més. Però bueno, i vaig dir, bueno, pues mira, t'ha arribat ara la primera vegada. Però s'ho va prendre de forma que ella sabia que el problema no el tenia ella, no? El problema el té aquest nen que m'ha dit això i que no té cap sentit. I a més és que m'han dit que me'n vagi al meu país, però si el meu país és aquest, que pel meu color de pell me'n vagi al meu país, mama, si és que jo he nascut aquí. Dic, bueno, i és que encara que no haguessis nascut. I, bueno, al final em va saber greu, però jo sabia que algun dia arribaria i bueno, i crec que tenia prou força. Ho va explicar tothom al sortir, no?, d'on estava, ho va explicar qualsevol adult que es trobava de confiança. Ei, sabeu què? Doncs tal m'ha dit això, doncs tal m'ha dit això. I buscava l'aprovació dels adults i en la indignació del que havia passat.
Jo, Mamadou, en mi porteria, vaig venir quan nosaltres vivíem ahir, vaig venir per abrir una dona que viu allà, m'ha dit, oi, tu no pots entrar aquí.
A casa teva?
Sí. Li he dit, per què? M'ha dit, tu no vivi aquí, tu no pots entrar aquí. Així que parta-t'hi. Dic, jo no vull apartar-me. Llavors s'ha entrat, s'ha tancat la porta con clau, i després jo he obert mi butxaca, sí, he obert la porta, m'ha sigut mirant així. No m'ha saludat hasta ahora. Fins ara no saludava així directament, m'ha dit així, hola, què tal, està, tal, tal. No, jo solo que saludo. Quan lo veig a la escalera, lo saludo i passo.
Una última qüestió.
Què cal perquè una relació així funcioni?
Doncs jo diria, com el que deia abans el Mamadou, per mi és important tenir la mentalitat oberta. Llavors, el fet de tenir la mentalitat oberta i una mica flexible, ja no només per la relació, sinó per un mateix, vull dir, al final no? Naixem i a mesura que van passant els anys en la nostra vida i amb tot el que aprenem, també tenir la mentalitat oberta ens pot ajudar a canviar, a aprendre i a millorar, no? I llavors en una relació per mi és el més important, sí.
Estàs d'acord, Mamadou, amb el
que dius? Sí, i tant. Estic d'acord, perquè jo també molt obert, i jo també soc molt obert. I llavors tot és fàcil. Clar. Quan algú és una mica tancat, tot és difícil.
Lluís i
Mei. Això passa amb tot, més enllà que de l'origen de la Mei o el meu, al final una parella té això, no? Que és respectar les diferències i aprendre aquestes diferències.
Sí, però és el que ells diuen, que has de tenir una mentalitat més oberta. Perquè, clar, has de gestionar dos, o sigui, dos llocs. Si no tens la mentalitat oberta, jo crec que ja no estaríem junts.
Sí, correcte. Sí, sí.
Hi ha més, o sigui, tens més números a la loteria per estar desacord amb coses. Llavors, com més facilitat, no?, per parlar i per compartir-ho i per flexibilitzar una mica, doncs més probable serà que ens trobem.
Clar, perquè si la Eva ni el Lluís fóssiu ni oberts ni que us adapteu, igual ja no... Aquesta opció ja no existiria.
Bueno, ja m'ha maduït la Mei, clar.
Clar, igual.
Clar, clar, és que això és un... No, el que ha quedat clar després d'aquesta conversa és que l'enriquiment és total.
Sí, sí.
Us agraeixo moltíssim, Mei, Lluís, Mamadou i Eva, per haver passat pels solidaris i per haver portat, no?, aquest enriquiment i aquesta riquesa de cultures al programa. Que vagi molt bé, gràcies.
Molt bé, gràcies a tu també.
Solidaris. Should I tell my eyes out now? Catalunya Ràdio. Everything I feel returns to you somehow. Mercè Folch.
Després de sentir les experiències personals de dos parelles mixtes, volem aportar una veu especialitzada. Teresa Javimana Jordana és doctora en antropologia i estudiosa d'aquest tipus de relacions i de famílies. De fet, la professora Javimana parla des de l'experiència perquè és filla de pare ruandès i mare catalana.
Era conscient d'aquesta diferència i aquests marcadors que teníem per la mirada externa que et deia, però no era conscient de la riquesa, no? I alhora, bueno, lo interessant que és la mixticitat. Fins que jo vaig estudiar antropologia i a quart de carrera vam fer una activitat que consistia en pensar el nostre pas per les institucions escolars, no?, sense filtre, no?, i vomitar tot el que havíem estat vivint en aquests llocs. I va ser molt interessant perquè em vaig adonar que la meva mixticitat m'havia influenciat molt més del que jo era conscient.
La Teresa va créixer a Puig-reig, al Berguedà.
I en el meu cas, el fet d'haver-me nascut i criat en un poble va tenir sobretot avantatges. Era l'única família amb una persona afrodescendent del poble i no es veia com aquesta amenaça, com es veu com amenaça quan n'hi ha molts més, com pot passar, per exemple, a l'espai urbà. El ser d'un poble i el fet de que la meva mare fos d'aquí, això és un privilegi que també s'ha de visibilitzar.
Amb la professora Javimana hi ha parlat la Mireia Isart.
Una parella mixta pot tenir variacions. Poden ser persones que, siguin o no de la mateixa nacionalitat, tinguin trets físics diferenciats, com ara cabells afro, to de la pell més clar o més fosc, ulls ametllats, o bé que vinguin de cultures diferents. En una relació mixta es poden donar les dues variables a la vegada o només una. Teresa Javimana ens aporta dades de la realitat catalana partint de l'origen dels membres de la parella.
Catalunya, sabem, no?, que és una regió amb una llarga història i tradició de rebre immigrants, per tant, sí que el fenomen de la mixticitat Espanya en general, perquè Espanya també en les últimes dècades, no?, la immigració ha pujat molt, però Catalunya especialment, no? Per exemple, per donar una mica de dades, el 1997 el 4,1% de les unions a Espanya i el 5,5% a Catalunya eren mixtes. El 2017 ja van pujar el 14% a Espanya i el 22,4% a Catalunya i actualment, segons dades de l'IDESCAT el 2022, el 27,1% dels matrimonis celebrats a Catalunya van ser matrimonis mixtes. mixtos, on almenys això, un dels cònjuges era estranger.
S'ha de tenir en compte que aquests números són parcials, perquè només inclouen les parelles que es casen i que un dels dos té nacionalitat estrangera, no les altres casuístiques. Per Javi Mana, les dades, però, no responen a la diversitat real que tenim.
Són dades altes, però no tan altes com potser altres societats on tenen més tradició de mixticitat. Al final, tot i haver sigut un bressol de migració, de rebre immigrants, com dèiem, Catalunya, també hi ha sempre moltes dinàmiques d'endogàmia interna, sigui, per exemple, pues, a nivell de classe social, a nivell de geogràfic a vegades, no? Dels propis barris. Es dona més en contextos urbans que no pas en contextos rurals.
També hi ha grups de població on és més fàcil que hi hagi parelles mixtes.
Potser doncs, a nivell d'activisme LGTBIQ+, doncs, segur que es donarà més que en contextos doncs, no polítics en aquest sentit.
Es podria pensar que, com més relacions interculturals hi ha en una societat, més igualtat hi ha. Però la doctora en antropologia ho qüestiona.
Pensar que les unions mixtes són com un reflex de la societat o un indicador que cada vegada hi ha més diversitat, més interculturalitat, és caure en l'error de creure que hi ha una relació directament proporcional entre percentatge d'unions mixtes i el que en debats o literatura acadèmica sobre aquests temes s'ha anomenat el futur postracial o el futur daltònic, no? El fet de no veure els colors.
Viatge com una gavina, viatge cercant vaixells perduts enmig la mort.
Com impacten les diferències culturals en aquestes parelles?
Sí que ens trobàvem que quan els bagatges socioculturals, no, la manera d'entendre la cultura i de viure-la era molt diferent, perquè influeix, per exemple, el tema de la religió, a vegades podia suposar una font de conflicte. Si eren una parella mixta que eren de dos països diferents d'Europa, no hi havia tant aquesta diferència. Que tampoc hem de pensar que perquè siguin mixtes s'han de separar, els divorcis han pujat.
Hi ha altres factors que les poden condicionar.
I a nivell fenotípic també depèn, no, del context on es creia aquesta relació. Si és en aquest cas, aquí, que és el cas que jo també puc parlar per la meva pròpia experiència personal, el racisme estructural, com és, està a l'ordre del dia. I ens relacionem molt des d'aquesta idea del que és ser d'aquí i el que és ser de fora, vinculant-ho a marcadors visibles, no només associats al fenotip, sinó també, sempre parlem també de marcadors relacionats amb, al final, la diferència, que a vegades fins i tot és estigmatitzada, com pot ser l'idioma, com pot ser tenir un cognom.
Per Teresa Javi Mana, el passat colonial i esclavista continua latent a l'estat espanyol, però sense estar prou reconegut. I això influeix en aquestes parelles.
Som un país de molt mestissatge, però no obstant, hi ha aquesta idea fictícia de que hi ha una puresa que és, bueno, des d'un discurs de blanquitud supremacista. I això és una herència que anem arrossegant.
En aquestes relacions, les persones blanques viuen per primer cop el racisme en pròpia pell.
Són persones que de cop són conscients del racisme al tenir una parella racialitzada. Que quan ells van pel carrer tot està bé, no passa res. Quan van amb la parella noten aquestes mirades. O fins i tot si hi ha situacions i anècdotes, bueno, experiències negatives de racisme, que de cop en són conscients perquè ells no els havien, o elles no les havien viscut mai com a persones que encarnen aquest ideal, no, blanc.
Per l'antropòloga, davant d'aquestes situacions, cal prendre partit i formar-se en antiracisme.
La parella blanca té aquesta responsabilitat, potser, de fer veure, de fer aquesta pedagogia antiracista, ara que n'és conscient perquè la seva parella és racialitzada. Per tant, jo crec que és el paper que han de tenir.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. La teva pell brillant com una estrella errant, jo vull quedar-me a viure entre les teves mans.
I sobre les criatures, quins efectes té tenir un origen familiar mixt? Javi Mana ens parla de les conseqüències de tenir uns trets físics determinats.
Per exemple, el fenotip, no? un color de pell, un cabell afro, per exemple, són condicionants clau pel que fa als processos vitals de la identitat, no? I de la socialització d'aquests fills i filles de parelles mixtes. Tu et pots considerar una persona postcatalana, però si de fora et diuen negre, vés-te'n d'aquí, vés-te'n al teu país, això t'afecta a la manera com socialitzes, com ocupes els espais i com construeixes la teva identitat.
Aquests infants sovint tenen conflictes interns.
quan la mirada externa t'atribueix una identitat que no s'adiu amb la que tu tens, aquí es produeix una dissociació identitària que et fa pensar, pues, qui sóc? O en aquesta cultura sóc llegida d'aquesta manera i a la cultura del pare immigrant sóc llegida de l'altra, qui sóc? No? I són aquests llindars, aquests grisos que aporten això, una dissociació identitària, uns conflictes, unes crisis identitàries, però que alhora en podem treure fortaleses per visibilitzar que tinguem aquestes, no, maneres de pensar tan duals per visibilitzar aquest racisme que és el que t'assenyala com a diferent.
Per això és important acompanyar les criatures des de casa i fer molta pedagogia d'aquests temes. Per Javi Mana cal reconèixer la diferència i parlar-ne, no negar-la.
Tan cert. Com que tu i jo som altres.
Com que tu i jo som altres.
Tan cert.
Per acabar, més enllà de reptes o dificultats, la doctora en antropologia vol destacar els punts forts d'aquestes unions.
Des de sempre ens hem barrejat, no? Les persones i les cultures humanes i la riquesa, i són fruit d'això, no? La barreja sempre és molt positiva, permet treure prejudicis que tenim, i vull pensar que com més unions mixtes hi hagi, més barreja hi hagi, es puguin deconstruir aquests arguments que tendeixen a la puresa, no? Del que és ser català o del que és ser espanyol.
Solidaris. Mercè Folc.
A la taula amb què hem arrencat el programa hi havia de participar una altra parella mixta, la del Carles Riera i el Jud Humé, originari de Nigèria. Tot i que el Jud entén el català, el castellà no el parla, i s'atreveix a parlar el català en entorns més íntims, no es trobava del tot segur, havent d'explicar una part de la seva història en tertúlia amb altres persones per les pròpies limitacions idiomàtiques. Aquest és el resultat de la conversa que vam tenir. És un reportatge de la Mònica Roca.
Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh.
En Jud i en Carles viuen en un petit poble del Pla de l'Estany, però es van conèixer a Londres ara fa 15 anys, el temps que fa que estan junts.
Recordo un dia molt maco. A mi no m'agrada la calor, per tant, era un dia que no feia calor. Plovia, feia sol, estava núvol, un dia d'aquests variats que a mi m'agrada.
De tot, de Londres, sí.
Els va presentar un amic comú.
Sí, ens vam conèixer en anglès i hem continuat en anglès. A vegades sí que fem una mica el pas de dir, va, català, Jud. El que passa que en Jud se'n cansa ràpid, la veritat.
Ara viuen a Catalunya i per això en Jud està estudiant català.
Aprens de català des de que vaig venir a viure a Catalunya fa aproximadament 4 anys i estudia a català al Consorcium Normalització Lingüística. Fa 2 anys començar a aprendre català, sí. Per parlar amb família, d'amics aquí a Catalunya. Jo no volia que gent parlar amb mi en castellà o canviar l'idioma quan quedem a la nostra família, sí, per això és d'emprendre català. I no utilitzar mai català perquè jo sempre treballo en anglès. Costa una mica de parlar, però entenc molt bé, sí.
Ara no em coneixes i estava pensant en totes les coses. Desconeixo si t'estàs avorrint per estar amb mi. Només vull mirar-te.
En Jud és enginyer informàtic i en Carles, mosso d'esquadra. Abans d'instal·lar-se aquí, també van viure un temps a Nigèria. Aquest país africà és un dels més severs amb les relacions del mateix sexe. A Nigèria, l'homosexualitat és il·legal i es castiga amb penes de presó o fins i tot amb la pena de mort.
A Nigèria no vaig mostrar mai la meva sexualitat. Vinc d'una família molt religiosa, practicant, i aixecaven tota la família a les 6 del matí per a resar. I amb aquelles vaig viure a Nigèria i havia d'anar molt amb compte. La gent només viu amb por.
Doncs bàsicament tot de cares endins, no? Vàrem anar allà a fer un projecte, vam estar un any i pico aproximadament, i durant aquest temps, doncs mira, vàrem portar-ho d'aquesta manera. Sí, perquè a més escoltes moltes coses, moltes barbaritats, i ho has de fer-ho així. Però clar, és tensió, és una tensió constant, que al final, doncs, en part per això vàrem decidir tornar, perquè estava causant problemes en la relació i, a més, nosaltres també, jo personalment, psicològicament, m'estava portant conseqüències negatives.
La seva homosexualitat ha marcat la diferència entre la relació que tenen amb la família d'un i de l'altre. La família d'en Carles van rebre en Jud amb els braços oberts.
El vaig introduir, en principi, el van conèixer com a amic, més endavant com a parella, i quan els vaig explicar la nostra relació de parella, doncs el van acceptar molt bé i des d'un primer moment. Doncs són gent molt oberta i tolerant. Llavors, jo crec que és més aquesta visió de la diferència en positiu. I bé, n'estic molt feliç que sigui així.
Però en Carles, en canvi, no ha pogut establir un vincle amb la família d'en Jud.
Doncs és una relació, jo diria que distant, la consideraria distant. A Nigèria és difícil acceptar que el teu germà, el teu fill, el teu cosí, doncs està amb un altre home, està casat amb un altre home, i hi ha molts prejudicis. La religió té un impacte molt negatiu. No em tracten com a més de la família, no tenen massa contacte amb mi, només tinc contacte amb una de les germanes d'en Jud, la Ogo, una persona que, tot i que no surti mai de Nigèria, és supermaca i ens ha ajudat molt. I ni amb l'arribada del nostre fill en Pau Odó, desgraciadament, aquesta situació tampoc ha canviat.
La religió i les creences de cadascú no suposen un problema en la seva relació.
Ell era molt religiós, fins i tot quan el vaig conèixer, ja menys que no pas a Nigèria, però llavors al llarg dels anys has anat perdent molt aquesta, com diríem, fe amb Déu, però en canvi mantenir aquesta fe amb l'espírit d'autoritat, sí, i amb la positivitat i amb el bon fer de les persones. No? A vegades la religiositat, per exemple, la Nigèria, arriba a ser negativa, perquè et prohibeix de fer tantes coses, no? O justifica qualsevol cosa amb la religió.
El soroll de l'aigua baixant pel riu, el vol de mil ocells deixant el niu.
La relació entre en Carles i en Jud ha de conviure a vegades amb la mirada externa d'aquells que els jutgen o que es mostren intolerants. Malgrat aquestes situacions, creuen que vivim en una societat molt oberta.
Sí que hi ha incomoditats que ens haurem d'anar acostumant, a mirades, a reaccions de la gent. Ens ha trobat algun rebuig puntual, bàsicament per part de gent nouvinguda, que venen de societats més conservadores, i en concret és gent d'origen musulmà, sobretot, que sí que ens han fet comentaris despectius i molt desagradables. Però vull pensar que a nivell de Catalunya i en general hi ha acceptació. A nosaltres com a parella multiracial i com a parella homosexual.
Tot i això, creuen que encara cal seguir treballant per educar la diversitat i defensar els seus drets. Per aquest motiu, formen part de l'Associació de Famílies LGTBI.
Hi ha associacions que estan fent molta feina de consciència, de pedagogia, per fer entendre que hi ha molts tipus de famílies i que totes tenen els mateixos drets i poden desenvolupar la seva vida de la manera com volen. Però a vegades s'ha de recordar, no? L'augment de l'extrema dreta i aquesta intolerància que porta encarregada.
En Jud, a més, també ha de conviure amb el racisme més quotidià.
Sí, a vegades quan vaig al supermàrquet o botigues, i a vegades hi ha gent quan diu viu a mi, i a vegades hi ha gent secretat.
No, que et segueixen.
Sí,
no?
sí, segueixen, i això a vegades diu, què passa aquí? Sí.
Per què em segueixes?
Sí, sí.
En Jud sempre té una actitud molt positiva i vol pensar que és inconscient, val, per desconeixement, per situacions que s'escolten en relació al racisme, fets delictius, a seguretat, i llavors doncs, la gent pren aquesta, una mica aquesta actitud, no? més controladora, que clar, et fa sentir incòmode. Llavors també, sobretot amb el català, passa molt. És que ens passa moltíssim. Quan anem a qualsevol botiga, restaurant, i li parlen en castellà, encara que els hi contestin en català, li continuen parlant en castellà, i no hi ha maneres, eh? Hi ha gent que té posat aquest xip de que ets negre, parles castellà, no?
Sí.
Jo no sabia, jo també m'adonaries manuals de geografia, sent dilluns sols un dibuix. Jo te sabia, de l'ans te se trobaven, de llaveis te s'embullaven, de mans i de perfums.
Després de 15 anys de relació, reflexionen sobre quina és la seva recepta perquè la relació funcioni.
A mi m'ha ajudat molt a ser més obert, a acceptar i entendre altres maneres de fer, cosa que alhora m'ha ajudat també a la meva feina com a mosso d'esquadra, treballar a Salt, un lloc tan multicultural. Moltes vegades és únicament convivència.
Per mi és, comunicació és molt important i també i acceptar de la manera de fer i pensar l'altra i aprendre l'altra i no jutjar. Sí, sempre és, això és molt, molt, molt important. Sí.
Crec que és com en qualsevol altra relació, però potser amb més intensitat. És important la comunicació, escoltar, parlar les coses, buscar temps per explicar com ens sentim, parlar-ne.
Dolça besada, de gust et assetjava. Punt i principi de viure sense tu.
Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.
Acabem el programa sobre parelles mixtes a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Ismael Cebrián. Que vagi molt bé, fins aviat.
Si que és el misteri i la tenebra i la boira crua, si que és capricorni dins d'un ventre i en el vent la pluja. Quina mala sort, quantes coses que no som. Quina mala sort, quantes coses que no som. Sigues la remor que tots van passar i les espanua. Sigues un color que tot ho taca, un jardí i una cara maca. Quina mala sort, quantes coses que no som. Quina mala sort, quantes coses que no som. Ooh.